Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
I amb aquesta sintonia ja sabeu que ara el que farem és parlar de fotografia amb la nostra especialista en la matèria, na Laura Hernández, Peñalver. Són les 10 i mitja, això és el de Far a Far, el 107.9 de la FM, radioillaformentera.cat, i mos queda una hora i mitja de bon entreteniment, diversió i una tertúlia que segur que serà animada per acabar el programa. Després en la Laura on anirem a la plaça amb la Marta Vázquez i després més teca. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, en aquest cas 15 dies després de la teva última vinguda. Volies començar fent un petit resum d'aquest Formentera fotogràfica, que de nou va ser un èxit, no? Francesc Fàbregas estava molt content, me'l vaig trobar i estàvem... Diu que la gent va quedar molt satisfeta, no?
Sí. Crec que ha sigut una... Sempre està molt bé, però crec que aquesta edició ha sigut molt especial. Ha estat... Té una qualitat molt bona. Jo crec que damunt aquest any... Bueno, jo he rigut molt, perquè hem fet com una colleta d'uns quants ponents i era una risa contínua. Aleshores, estic molt feliç. Jo crec que també... Bueno, són dies d'esgotament, no? Perquè treballes molt i tal. Però varen començar amb la passejada per Camarroig que va fer el Pepo, una passejada molt interessant, explicant un poquet el lloc i també la història de la illa i tots els participants, la veritat és que varen quedar molt encantats, vamos. Va ser un bon principi. Uh-huh. Les ponències també pues, han sigut una meravella, igual que... Bueno, esta edició tenia unes quantes peculiaritats que vaig parlar l'altre dia a IB3 i no vull repetir-me, però per fer una senzilla puntualització pues, hi havia una presència, no, d'una persona, una ponent que no era fotògrafa.
Ah, sí.
Això ha sigut una que tu la vares entrevistar, no?
Miss Beige.
La Miss Beige, bé, és, no és fotògrafa, però
es deixa fotografiar.
Sí.
Això sí.
I és una meravellosa persona, he parlat molt amb ella i increïble quina professionalitat, va fer una ponència increïble i va, bé, fa ús de la fotografia des d'un paràmetre molt potent, no? També ha hagut la peculiaritat que s'ha parlat des d'un punt més periodístic, però també des del nou documentalisme del continent africà, però des d'una mirada menys occidental. Uh-huh. Aleshores hem rebut pues, una informació que... des de fa poc s'està començant a parlar, però que no se sap molt, no? Aleshores, també crec que això ha sigut una peculiaritat. I res, la veritat és que la gent està molt contenta, alguns ponents es deien que estaven esperant que Francesc Fàbregas, el director, les cridara, és a dir, això diu molt, no? Perquè en l'àmbit professional ja és un festival molt reconegut.
I tant.
I també, bé, per a mi també ha sigut un punt de retrobament, perquè hem vingut algun exalumne que ve quasi tots els anys. Aquest any han vingut els meus alumnes de l'Escola de València amb les directores. Aleshores, no sé, crec que tots estem molt contents i a mi, en el meu, això ha sigut un any especial. Crec que també l'experiència de la Sofia Moro en l'institut que varen fer el uh-huh. taller és un, va ser molt petit, no? Però és una semilleta que fiques ahí en les xiquetes, que saben que és una foto, però fins que no se fiquen no, a fer-la tampoc gaudeixen igual. Jo crec que ha sigut pues, això, ja mos contarà Enric Riera si estan contentes o no.
Segur que sí.
I res, això és el que volia dir, que jo convide ja, encara que queda un any, que la gent de la illa s'anime. El pròxim any, que serà el dècim aniversari.
I tant.
I és que hi ha molt de nivell.
Ja,
sí. En sèrio. Sí. Jo crec que no se sap molt bé, però és que ha vingut un premi nacional. Les dos xiques de l'agència Magnum, no? Que estan ara treballant. fa dos anys va vindre la García Rodero, que també va ser la primera fotoperiodista en l'agència Magnum. Després, gent des de la moda, des de la gastronomia, des del fotoperiodisme, tots, el WordPress, no? El Luis Tato, que ha estat este any, que ha guanyat la imatge esta de la plaga de les llangostes.
Impressionant, sí, de Kènia, em sembla que
era. De Kènia, que ha vingut, bueno, ha vingut al festival i s'anava, no? I la gent és molt generosa. És això, que són pones molt generosos en poder parlar amb ells. La Glòria Arroyozabal també, increïble el seu treball. S'ha quedat en ganes de poder gaudir més.
Sempre ho presentem així, com el Formentera Fotogràfica, el festival de fotografia més important del sud del Mediterrani. Uau, què et pareix?
Uau, Bernat, tio! Està però, molt bé,
sí, jo
la
crec
presentació.
Que, jo crec que no estem exagerant, no? No
ho sé, però jo crec que...
Home, per Ponent,
sí, no. Ara és molt eclèctic, és una cosa que a mi me pareix molt bo, una idea, haver fet això, Francesc Fàbregas, perquè la fotografia és molt diversa, no? Aleshores hi ha una representació un poquet de tots els paràmetres, i sí que és de veres que a nivell nacional et podria dir que és un festival molt especial i s'aprèn molt.
Molt bé.
Bé, doncs anem a passar... a l'apartat un poquet de notícies.
Vinga.
Sols dir una coseta perquè volia fer aquest resum perquè no se fora molt llarg, però he llegit fa no res, uns minuts, un titular que ja parlarem, això que me pareix, pues és una sorpresa, no? En el País Ahir deia que els científics espanyols de la Universitat d'Elx havien aconseguit que una dona cega poguera veure formes i lletres. La ciència el que fa, no? Això és impressionant.
Som homes biònics.
Sí. Dins del cervell se ve que li han ficat un implant i bé, és meravellós, no? Això de la visibilitat en una persona que ja no pensa que va veure.
A mi em flipen de vegades quan corren aquests vídeos que corren per WhatsApp, no? Que et diuen, mira, o per Twitter, no? El primer cop que un boix veu a la seva mare, no? Perquè li han posat unes ulleres i el nen, doncs, o una nena amb un any i mig, li han posat unes ulleres i per primer cop veu els seus pares i es posa en plan a riure, però amb una felicitat.
És de veres.
Sí, això va, és una miqueta...
He vist algun, no?
Sí, és emotiu, eh? Doncs imagina't amb una persona doncs, que potser no havia vist mai, o que potser sí, però
sí,
que li...
Aquesta dona portava 16 anys sense veure, però sí.
Impressionant.
Impressionant, sí. I res, després, pues, bueno, reprenent un poquet, anem a reprendre la història de la fotografia, que és el que fèiem abans de l'estiu, perquè en l'estiu fèiem com temes més generals, no? Com la vigilància, la censura, el retrat... Bé, pues anem a tornar un poquet a la cronologia que estàvem fent anteriorment. I per fer un poquet de memòria on ens havíem quedat, havíem parlat pues, del fotoperiodisme amb Gerard Taló i Robert Capa, no? En els anys 20 s'havia introduït la càmera Leica, no? Del primer, la càmera en un carret de 35 mil·límetres, que això va fer també la manera va canviar la manera de contar les històries, no? Perquè era una càmera més compacta, resistent, amb una òptica òptima, no? I els fotoperiodistes es podien acostar a l'escena i realitzar una fotografia més ràpida. També varen...
Tu ets més de Leica o de Hasselblad?
A veure, jo tinc una Hasselblad en mig format, super, és mi joia, i no soc de marques, però Leica... Pues qui tinga diners i vulga això, són molt boniques. No dic que no poguera tindre una, però no. No sé, crec que és el
més important. Jo soc de Xiaomi. Xiaomi es diu...
Jo també, ara també.
Es diu Xiaomi o...?
Xiaomi, sí, Xiaomi. Sí. Jo també. Però perquè no tinc ara diners, si no tornaria a l'iPhone, te ho dic en sèrio. Sí, el sensor de l'iPhone és... m'agrada molt.
Ah, sí, fa més bones fotografies l'iPhone.
Normalment el Samsung, Xiaomi, tot això, el que fa és la captura, ja fiquen com dins, diguem, uns filtres que modifica els colors i el contrast. I a mi m'agrada més que siga com més pura a la realitat i jo ja després...
Però més pura surtin més lletjos.
Laura. Igual, no passa res.
La Laura, que és iPhoneista. Molt bé. La Leica, sí, la Leica, la revolució que va ser la introducció de la Leica a, en fi, a, per ús professional i ús social, no?
Sí. I bé, en el 29, en 1929, es va inventar també el llum de flash. Això també va ser superimportant perquè tots tindrem en la retina aquestes en alguna pel·lícula que surt, no? Un fotoperiodista en una càmera, en un flash que surt un poquet d'un núvol, no? De fum, no? Que això era els flashos de magnesi, no? Que també eren núvols de gasos tòxics. Bé, això va evolucionar fins a un flash més electrònic i l'últim que tenim, pues, és el conegut flash de xenon. Més tard, al 47, que és un poquet el per on anem a parlar nosaltres, és l'època quan que surt al mercat una càmera que tot el món reconeixerà, que és la Polaroid. Això va ser també una revolució.
I tant.
La Polaroid podríem dir que és com
el precursor del selfie, no?
Sí, de la càmera digital, no? La perquè en el momentet, tenies que esperar un minutet, no? Però
ara van tornar fa uns anys, eh? La gent li agrada tornar a tenir Polaroids,
sí,
eh?
Sí, con la Fujifilm, no?
Em van fer com una de nova, no? Sí. Que podies comprar i en festes i tal, doncs et feies la foto.
Sí, sí, sí.
Però segur que barates no devien ser. Tot el vintage es paga.
Sí, sí, sí. Però I era cara abans, no? Que era com, crec que sortia com, bueno, a l'euro, en pessetes no me'n recorde, però ja era tenies que pensar on gastar, no? La Polaroid.
La Polaroid molava perquè, a més, tenia una franja blanca que hi podies escriure, eh? Podies escriure el que fos, eh? Aquest record, aquest dia, tal.
I mai no has intentat traure...
No, jo no...
Trencar una Polaroid.
Em sembla que n'hi havia una a casa, però no... No, quan érem molt petits. Sí. Jo no l'he utilitzat mai.
Sí.
No
jo me vaig comprar ja d'adolescent una.
Sí, eh?
Bé, això va ser el 46. 47 també vam parlar, pues, de diferents moviments artístics con la nova visió, amb Mojolinagui i la Bauhaus, no? Que va convertir la fotografia com un element essencial en les experiències artístiques, del laisme i el fotomuntatge, San Hannah Hoche i Hausmann. Bé, però avui el que anem a parlar és de la fotografia com document social a partir dels anys 40. Ja hem dit moltes ocasions que la fotografia des dels seus inicis és reconeguda, no?, pel seu valor de prova, que permeteix obtindre, no?, un testimoni, una suposta, diríem, entre cometes, prova objectiva de la realitat, però ja durant l'època de l'entreguerres, aquesta objectivitat és posada en qüestió al ser sospitosa a l'estar imbuïda d'ideologia. Bé, pues anem a parlar de la famosa, no sé si els oients hauran sentit alguna vegada això, la Farm Security Administration, la FSA, i de la Gran Depressió.
La Gran Depressió.
Sí, hem de situar-nos en la crisi de 1929, de la coneguda crack del 29, que això segur que sí que haveu escoltat, que va ser una gran crisi financera mundial que va durar més o menys una dècada, originat als Estats Units, a partir de la caiguda de la borsa de valor de Nova York. Això va crear molta misèria, tant en els països rics com a pobres, i estem en l'època del president de Franklin Roosevelt, en la New Deal, no? El nou tracte, un programa que va ser del 33 al 38, on el president dels Estats Units té una política de lluitar contra els efectes de la Gran Depressió, no? Volia sostindre a les capes més pobres, reformar els mercats financers i redinamitzar l'economia. Així que crea aquesta agència, un projecte ambiciós, molt interessant, alhora necessari també.
Delano Roosevelt, eh? Delano Roosevelt, sí. L'únic president que ha sigut 4 legislatures president als Estats Units.
Alguna cosa serà?
Sí, va haver una guerra entremig, sí, etcètera, però... Sí, sí. De fet, ara es parla, no?, de Green Deal, es fa servir sempre, doncs, o d'un nou New Deal, no?, sempre s'agafa prestat, es manlleva aquest terme encunyat per ell per revitalitzar l'economia després de la pitjor crisi de la història dels Estats Units, no?
I bé, aquest projecte depenia del Departament d'Agricultura amb la finalitat d'obtenir pues, també el favor de l'opinió pública. Aquest projecte volia comprendre la gravetat de la crisi, no? Així que va pensar en fer una documentació. Va ser el primer projecte fotogràfic portat a terme per un reduït grup de fotògrafs que van crear un arxiu fotogràfic d'un gran valor històric i sociològic de la vida rural de, en general dels Estats Units. Des del 44, totes aquestes imatges que se varen fer estan depositats a la Biblioteca del Congrés de Washington. En línia podem trobar 164.000 negatius, dels quals 77.000 sí que varen ser revelats en el seu moment per a la premsa. I aquesta documentació és des de l'any 35 al 43, el projecte va ser durant 8 anys. Roy Streika, un fotògraf, va ser el que va dirigir totes aquestes activitats fotogràfiques i ell va ser el que va reclutar a els fotògrafs com el famós Walker Evans, que parlarem algun dia d'ell, Gordon Parks o Dorothea Lange. Es va demanar treballar en llocs sensibles dels Estats Units, com pot ser el sud, el Nou Mèxic, tant en les zones rurals com les urbanes. I va traçar l'Streika, les rutes, les temàtiques, i els fotògrafs havien de mantenir una exhaustiva bitàcora de noms, llocs i situacions. Streika va buscar fotografies de treballadors migratoris que contaven una història sobre com vivien en el seu dia a dia. Hi ha una imatge icònica que retrata aquell moment de la crisi econòmica, així com també és icònica de la pròpia trajectòria de la fotògrafa Dorothea Lange. Estic parlant de la fotografia titulada Migrant Mother, Mare Migrant, de l'any 36, presa en l'estat de Califòrnia. I ara pues, anem a dedicar un minutet a una cançó.
I'm a dust bowl refugee, just a dust bowl refugee, from that dust bowl to the peach bowl, now that peach fuzz is killing me. Cross the mountains to the sea, come the wife and kids and me. It's a hard old dusty highway for a dust bowl refugee. Hard it's always been that way, here today and on our way, down that mountain, across the desert, just a dust bowl refugee. We are ramblers, so they say, we are only here today. Then we travel with the seasons, we're the dust bowl refugees.
Un refugiat d'aquesta gran bombolla de pols, el Dust Bowl, que era com li deien, en fi, a terme doncs, que també trobem doncs, les uves de la ira, que és la millor crònica, el reim de l'ira, la millor crònica d'aquesta època, i té una debilitat per Buddy Guthrie, o sigui, sense ell no hagués existit Bob Dylan, per exemple, o sigui, Bob Dylan va veure d'ell, i ja, per cert, qui li interessi, Buddy Guthrie anava per tots els campaments de refugiats i els cantava doncs, cançons als refugiats, creant doncs, consciència de classe, sempre a la banda dels pobres, i és un personatge infinit, no? Té un disc molt maco en el que hi cantava doncs, cançonetes als seus fills, cançons d'anar a dormir, cançons de bressol als seus fills, sí. I després hi ha tota una sèrie de... Coneixes Wilco, Billy Bragg?
Sí, Wilco.
Van fer aquests discos homenatge agafant lletres que la filla de Buddy Guthrie va trobar quan ell va morir.
Ah, sí?
I van agafar lletres de Buddy Guthrie i en van fer tres discos, de fet. I són molt guapos, Billy Bragg i Wilco, els dos, es van repartir les lletres.
En molt fi, interessant.
No sé si la foto aquesta tan famosa de Buddy Guthrie amb la guitarra, no? Amb aquesta guitarra que hi portava escrit This Machine Kills Fascists, no? Aquesta màquina mata feixistes. que duia sempre escrita a la guitarra. No sé si és d'aquesta època, si està en aquest arxiu.
Pues
podria ser, perquè és icònica.
Perquè esta cançó pues, parla d'això, no? D'aquestes persones que per la crisi econòmica i els desastres naturals han d'anar de les següents estats, no? De Kansas, Texas, New Mexico, anar-se a altres estats fent com una immigració, diguem, per treballar pues, en la recollida de fruites d'altres, de Califòrnia o altres.
Uh-huh.
Molt interessant, Bernat.
Sí, no. Doncs escolta, seguim amb aquesta fotografia d'època, no? Aquesta fotografia social, no? Que és primera, no?
Sí. La primera onada. Aquesta, l'FSA va ser això, com el primer reportatge, diguem, de documental social. Bé, Dorotea, que és la fotògrafa de la que estem parlant, va enfatitzar l'estreica que deia tenia que fer una temàtica de cuinar, dormir, orar i socialitzar. No sé si perquè era dona li va demanar això.
Uh-huh.
Però el que ens trobem en Mar Immigrant, aquesta fotografia, que els oients poden cercar en línia, és que segur que l'han vista perquè jo crec que és una imatge tan icònica que ha estat difusa per els mitjans de comunicació i forma part també de les fotos més importants de la història de la fotografia.
Uh-huh.
És una imatge, no sé si la tens tu ahí davant, Bernat, és una imatge que compositivament és difícil d'oblidar. És el rostre d'una mare, de Florence Thompson, de 32 anys, on apareixen tres fills, els dos més grans cadascun a un costat de la mare, d'esquena, secundant-se en la seva mare i el més xicotet.
Ui, la conec aquesta fotografia. Hi ha molta polèmica, hi ha controvèrsia amb aquesta fotografia.
Ara me dius per què.
Sí, ja. Sí, digues.
I el més xicotet és un bebè que apareix en els seus braços, no? Amb la cara bruta i pareix que estiga dormint. La mare està compensativa, no? I preocupada, a la mà dreta alçada, tocant-se lleugerament la barbeta i la comissura dels llavis, i la textura de les seues vestimentes pues, s'indica molt, no? Perquè estan trencats, foradats, bruts, compositivament hi ha diversos triangles que se poden veure, i ens recorda almenys a mi un poquet com si fos la composició d'una Madonna, no? Del Renaixement. Mm-hmm.
I a més, quina passada de qualitat, no? Ho estic veient aquí per internet, però...
Sí, és que treballava en una càmera d'unes imatges de 10x13 centímetres. Aleshores, després, imagina si el negatiu era d'aquest tamany, sí.
Busqueu aquesta fotografia, Migrant Mother, que és la fotografia sobre la que estem parlant ara, aquesta dona que se li veu en el rostre, doncs, que aquesta és, deu ser una mare de 20 i pocs anys,
32
anys, i pareix que en tingui 40 llargs,
sí,
no? Se nota.
Se nota. Se ve que tenia 7 fills, però ahí surt 3. I aquesta foto forma part d'una sèrie que comença amb enquadraments pues, des de més generals, no? A l'entorn de la família, una família de parcers que viuen en una tenda de campanya.
Uh-huh.
I es veu com la fotògrafa es va acostant poquet a poquet al rostre de la mare fins que fa aquesta fotografia. L'Anys deia que calia ser generosa amb els retratats i pacient, treballadora però exhaustiva en triar un tema, perquè aquest tema l'has d'estimar o odiar. Diu que la va veure a aquesta dona i que es va sentir atraguda com si fos un imant, no? Que la va veure pues, desesperada i famolenca i que ja no li va preguntar res mentre que feia les fotos, encara que va veure la càmera i tot, i que després aquesta dona li va explicar que havia sobreviscut menjant les verdures congelades dels camps que havia al voltant i dels ocells que els seus xiquets pues, caçaven. No? Acaben de vendre també els pneumàtics del seu cotxe per a comprar menjar, i és la foto, crec que es veu la preocupació de la mare. No?
Uh-huh.
Què deies de la fotografia?
A veure, es veu que va haver-hi certa polèmica, això és el que m'havien explicat amb Dorothea Lange, perquè en aquesta sèrie, almenys una de les fotografies molt coneguda, no sé si és aquesta o una altra, estic dubtant, hi ha un retoc a la fotografia en una mà, em sembla que era recordar.
Ah, sí.
Sí, hi ha alguna cosa allà, hi ha una controvèrsia.
Sí.
Hi havia un debat sobre si
estava escenificada o no.
Correcte, estava escenificada o no, i si pel propòsit
que
tenia la fotografia, que era de denúncia, que era de sensibilització, si era lícit, si era legítim, doncs fer, entre cometes, trampes a l'hora de fer una fotografia, no?
Jo crec que no ho sé, eh? Això és un punt de vista. Hi ha vegades que com a fotògrafa estàs veient, no?, una realitat, veus un xicotet gest que és una mil·límetre de segon que t'agrada molt i pot ser que ja ha passat, no? Uh-huh. I aleshores dius al que vas a fer-li la foto, pots tornar a fer això, no? Uh-huh. I li fiques en aquesta posició. No sé, jo crec que... No, jo no ho sé, no sabia aquesta controvèrsia. Sí que havia sentit de que podia haver sigut escenificades. No està clar si estan o no. Estiguen o no, crec que va captar molt bé tot, la veritat. A mi no,
sí, sí,
no
sí.
Me sembla, no, perquè la realitat és esa, és gent passant fam i, no? I, bueno, veus. Una altra cosa és que haguera agafat ahir per embrutar a la cara, que ho fan molt. De fa unes dècades que se'n van a la Índia o a Àfrica i... Això és una altra cosa que ahir jo no estic tan...
Molt bé.
Bé, doncs pues aquesta és comentar un poquet de l'avió. Tenim temps?
Sí, Bernat? Tenim un parell de minuts.
Vale, doncs Dorotea és una dona que va tindre una infància no molt fàcil, perquè als 7 anys es va contraure la polio i li va deixar una coixera permanent. El seu pare es va abandonar quan tenia 12 anys, però tot això li va forjar, com diu ella, per a la vida, no? I va començar sent retratista de famílies adinerades a San Francisco a 1933 i després d'aquest treball de la FSA, un altre pare de la fotografia, Ansel Adams, que és un pare de, bueno, pues del paisatge i de la teoria tècnica, un estatunidenc, li va convidar a formar part també del primer departament de fotografia artística en la California School of Fine Arts, que una meravella, no? I als 52 va confundar també la celebre revista Aperture, una revista trimestral que va sortir fins al 64. En el primer número portava la portada d'una de les seues fotografies, és a dir, que ja en el seu moment era una respectable fotògrafa. I per acabar, pues, acomiade amb una frase seua que em sembla fabulosa, que és: una càmera és una eina per aprendre com a mirar sense càmera. Efectivament, molts dels que ens dediquem a la fotografia de manera professional, no tots, però molts, ens ensenya realment a veure la realitat, no? Mirar el nostre voltant amb una sensibilitat diferent abans d'involucrar-nos en que és molt meravellós que és la fotografia.
Molt bé, bona reflexió per acabar. Moltíssimes gràcies, sí. Laura, ens veiem d'aquí 15 dies.
Sí.
I m'ho anem precisament amb una de les cançons incloses en aquest Mermaid Avenue, l'Avinguda de la Sirena, que era aquest recopilatori de lletres posades en música de Wilco i Billy Bragg.
Que, oh, que bé!
Cantant a Woody Guthrie, lletres a Woody Guthrie, aquesta és molt coneguda, California Stars.
Sí.
I res, fins aquí 15 dies, Laura.
Molt
tornem
bé.
De seguida amb Marta Vázquez. Fins ara.
Adéu.